com si fos un conte. L'àvia Angeleta va obrir una fonda a la Vall de Gèmena. El fill de l'àvia, en Josep, es va casar amb la Montserrat i tots dos porten un bar-restaurant a Girona que ara mateix ens hi aniríem a menjar una escudella boníssima. Els fills d'en Josep i la Montserrat, de ben joves, van tenir la idea d'obrir un restaurant gastronòmic. Gastronòmic, els van dir a casa. Quina excentricitat! Però ho van fer tan i tan i tan i tan bé que tot el món els va aplaudir. Van excel·lir. El millor cuiner del món és el germà gran, en Joan, del celler de Can Roca. Joan Roca, benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser avui aquí al divan de Catalunya Ràdio i TV3. Va anar d'aquesta manera, eh?
Sí,
va anar d'aquesta manera.
Bé, és un conte.
I davant del millor cuiner del món, que ja, jo ja tremolo, et voldria dir primer de tot, cuinar és un acte d'amor?
Sí. Cuinar és una mostra d'afecte cap a qui cuines, no? I també és una forma d'explicar coses, d'explicar històries, d'explicar allà on estem, el que tenim a prop per cuinar.
Però una declaració d'amor, Joan? Si ara haguessis de fer una declaració d'amor, quin plat faries?
Ostres, no sé. Primer intentaria saber què tenim... Ara, mira, faria un plat amb pèsols, segurament amb pèsols d'aquests petitets, no, que esclaten, i posaria, doncs, probablement fondejaríem una ceba molt, molt, molt fondejada.
Fondejada.
Sí, i afegiríem potser uns popets.
Unes
sapinetes, una cosa molt senzilla. I... molt natural, molt ben feta.
I l'altra persona?
A vegades no cal sofisticar-ho gaire més.
El testimon notaria?
Segur que sí.
Sí? En l'amor hi ha... química i física, o física i química, no sé, depèn de per qui va primer una cosa i en l'altra. En la cuina, també?
Sí, la cuina és això, la cuina és física i química. Tot el que fem a la cuina són processos i tot són reaccions que provoquem amb calor, amb fred, amb marinats, amb àcids, amb tècniques diverses, provoquem aquestes reaccions que són el que en diem... processos culinaris.
I aquestes tècniques, aquests processos, han d'incorporar la transgressió? Vosaltres l'heu volguda incorporar de bon principi?
Sí, nosaltres hem sigut sempre molt inconformistes, probablement des del primer moment en què vam obrir el celler de Can Roca, potser no n'érem conscients de fins a quin punt podíem ser inconformistes, però ja l'any 86, quan vàrem obrir un restaurant gastronòmic en un lloc inadequat, segurament en aquella època...
Això que dèiem de l'excentricitat que deien els pares,
ja era excèntric, està clar, i sempre hi ha hagut d'alguna manera una recerca de la transgressió i una recerca d'anar una miqueta més enllà i de trencar amb certes normes més o menys establertes a la cuina.
Llavors m'exalta el nou i m'enamora el vell?
Sí.
Sí?
Sí. Aquest, això. Exactament, sí, sempre he sigut molt respectuosos amb el vell. Ens ha servit d'inspiració, hem begut d'aquestes fonts i hem anat creant a poc a poc un món nou, que és el món que entre tots tres hem creat al celler de Can Roca.
Amb els tres germans. Però una cosa és cuinar, parlar de plats, i l'altra és dirigir un equip de quantes persones?
A la cuina som 50.
Som una colla. I manes? Tu manes?
Sí. Mano, però el que intento sobretot és que tothom sàpiga prèviament el servei, prèviament a la posta en marxa del restaurant cada dia, dos cops cada dia, no? Per dinar, per sopar, que prèviament això estigui tot molt clar, molt endreçat, molt organitzat, que tothom sàpiga què ha de fer, que tothom estigui format i al mateix temps estigui motivat per poder fer al màxim nivell tot allò que els hi demanem, no?
Clar, bellugar... o que 50 persones s'entenguin treballant, en fi, els éssers humans sabem entendre'ns, però de vegades no. És a dir, es creen conflictes també, no? Mm-hmm. I vosaltres això ho heu volgut agafar des del començament i li heu donat una sortida professional també. Com ho feu?
Professionalment tenim a la Imma Puig, que és una especialista en gestió emocional d'equips, i cada dimarts a migdia, que és un dia que no donem de dinar, és un dia que el dediquem precisament a això, a fer reunions, a escoltar l'equip, també a formar i també a fer-los participar dels processos creatius, però sobretot aquesta gestió de les emocions i dels conflictes i mirar d'aprofitar-ho, sí, per poder millorar. les estratègies de funcionament d'un equip.
Perquè a l'hora de triar les persones que formen l'equip, és que, clar, parles d'equip, eh? Que sí. Això vol dir cohesió, Joan. Sí. Què busqueu? L'actitud? L'aptitud? El compromís? Quins valors busqueu?
Sobretot busquem actitud, ganes, compromís, il·lusió. Que vegis que aquesta gent són feliços fent això que volem que facin, que és cuinar, atendre. I, per tant, per nosaltres sempre és molt important aquesta actitud, que la intentem veure, interpretar amb gent jove que ve de tot arreu del món. Tenim cuiners que venen de moltes nacionalitats, que venen a casa i que sempre que hi ha alguna vacant intentem cobrir-la amb aquests nois que primer han vingut a fer pràctiques i que intentem detectar amb ells passió, ganes.
Passió.
Actitud. Sí.
Clar, ara jo dic, Joan, però jo et miro i penso, en Joan és un senyor tranquil, que traspua serenitat i la passió la deu tenir continguda, que és una cosa molt catalana, però com si diguéssim... Com va això de la passió per fer plats? Com riu?
Sí, no, ho expliques,
ho veritat, expliques bé, bé,
ho expliques bé. Sí, és veritat, pot ser és una...
No, molt formal, una, molt com cal, però una... aquest home s'inventa coses, vol dir que té un... Aquí li vull, mira, agafa un verb, diríem, culinari, li vull la sang,
vull
li vull
sang
coses a l'estómac...
Per dins, clar, i evidentment, doncs, nosaltres el que fem és aprofitar tot aquest talent que tenim al voltant i a partir de la passió que tenim nosaltres. Jo sempre parlo de la cuina del celler en plural, perquè no és només meva, és també d'en Jordi, també d'en Josep, que...
De tots tres germans,
eh? De tots tres, parim idees i aquestes idees es transformen i al final el consens d'un plat definitivament tancat també ve de tots tres, és a dir, que participem tant en l'inici de les idees com en el final amb la cosa ja més o menys resolta.
I no hi ha crits a la cuina?
No n'hi ha. N'hi ha molt pocs. Si la cuina està endreçada vull dir ben organitzada, els espais són els adequats, les eines estan en el lloc que toca, hi ha les eines necessàries, hi ha la gent necessària per fer aquesta feina que pretenem fer, i aquesta gent està preparada, doncs no hi ha d'haver crits.
Però jo a les pel·lícules he vist crits.
Sí, és cert. Normalment és així. Sí, normalment les cuines són més petites del que han de ser i estan en llocs a vegades inadequats i són espais aprofitats en edifici on l'últim, no, en el cul de sac s'hi ha fet la cuina i la sala és gran i lluminosa. A les cuines de cuiners, els cuiners que hem pogut fer la nostra pròpia cuina, són cuines espaioses, lluminoses, llocs confortables, on s'hi està bé. És clau, això, per poder cuinar al màxim nivell. Si no, és molt difícil, no? I, per tant, si tot això és així, com dèiem, doncs si ha d'estar bé, si està bé i la gent està còmoda i no té per què haver-hi crits, no? De vegades n'hi ha algun, si alguna cosa no surt prou bé, si tampoc vull dir que no n'hi hagi mai, si ara m'escolta algun noi, una vegada, molt poc, probablement dos, tres cops l'any, fixa't.
Sí, pot ser que un plat no surti bé? Pot ser, això?
Pot ser, clar que pot ser. Pensa que cada dia dinen 50 clients de mitja, 50-55, i sopen 55 clients de mitja, i cada client menja unes 30 elaboracions. Per tant, a cada servei traiem 1.500 elaboracions en un servei. No? I, per tant, són moltíssimes cosetes, coses que van sortint i que, per tant, tot això genera un contingent de coses que fa que s'han de gestionar. Hi ha d'haver un flux, hi ha d'haver un compromís de cada peça, d'aquest engranatge, compromís, peça, vull dir, treballador, que ha de saber molt bé i ho ha de fer molt bé, i, per tant, una supervisió, òbviament, de les peces d'aquest equip que supervisen i de nosaltres mateixos que estem al final d'aquesta cadena intentant també supervisar, no?
Avui, al Divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, Joan Roca, del celler de Can Roca.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Ara no hi són.
Aquí, aquest Camins, Camins com es va llogar, en Joan Roca, de Sopa de Cabra, per què ens has triat aquesta cançó? Què et suggereix?
Home, d'una banda, Gerard Quintana és un amic, vàrem estudiar junts.
Estàvem
sentats
junts?
De cantó, sí. Q i la R anàvem a la mateixa classe, el Bruguera, a Girona. Ens coneixem de fa molts anys.
Qui era més bon estudiant?
Jo crec que tots dos anàvem tau a tau, no? Però bueno, evidentment he seguit la seva carrera amb entusiasme per aquesta relació que hi ha també, però perquè l'admiro com a artista, no? I aquesta cançó m'agrada especialment. Camins, no? Els camins que hem fet, que s'esvaeixen, no? I que anem de fer de nous, no? Que no es para, no?
Perquè somies amb sabors?
Somio de vegades amb sabors, sí, i de vegades, clar, sí, nosaltres, jo a vegades dic que els cuiners que treballem en aquest tipus de restaurants, quan anem a dormir, quan dormim, pensem en cuina. I a vegades ens aixequem amb una idea, amb un sabor, amb coses que hem provat, de vegades no el mateix dia anterior, sinó pot ser dies abans.
I ara què et balla pel cap, Joan?
Doncs em ballen diverses coses que estem tancant. Precisament ara estem en una etapa en què estem recuperant plats que havíem fet nosaltres, que estaven relacionats amb la cuina tradicional catalana. Ara estem com en una etapa molt introspectiva, buscant en els records i buscant també en els voltants de Girona plats antics de la cuina tradicional catalana antiga.
I podeu trobar un plat que fan en una fonda o en un restaurant petit de prop i pensar, això ho hem de, no sé si modernitzar, però la base ha de ser aquest? És això el que feu? Podrien ajudar-vos en el celler de Can Roca, que
segur.
No necessiteu res, però
segur.
Podrien fer-ho?
Segur, segur.
Com?
Segur. Doncs enviant-te'ns plats antics que feien, plats que no estan a vegades escrits, amb llibres, plats que feien les àvies, plats que d'alguna manera nosaltres ens poden servir d'inspiració, perquè justament en aquest punt estem cercant això, estem mirant molt més el nostre entorn i a les arrels i a la terra per fer coses noves.
Podeu enviar les receptes de les vostres àvies per inspirar un nou plat al celler de Can Roca al divan@catradio.cat.
Tècniques bàsiques per cuinar a casa. Cuina amb Joan Roca, baixa temperatura. Ah, la cuina de la meva mare, que en parlarem.
Sí.
El celler de Can Roca. És a dir, no hi és tot encara aquí.
No. Lo màgic de la cuina és que no hi és tot. Mira, fa poc vàrem anar a un congrés de cuina a Madrid, Madrid Fusion, que és un dels congressos internacionals més importants, i vaig anar amb la mare aquesta vegada. No?
Molt bé.
Perquè,
molt bé.
Clar, al final també convé dir a tota aquesta gent que ens observa i que està pendent de les novetats, a dir, escolta, la musa, la inspiració, la que ens ha servit per crear la cuina que estem fent ara és aquesta senyora, no? I vaig, d'alguna manera, voler-li fer un homenatge.
Encara hi aneu a dinar cada dia?
Sí, anem a dinar cada dia. I saps què va fer ella en l'escenari de Madrid Fusion, un lloc on fins es fan les grans novetats i on es presenten noves tècniques i nous conceptes? Una sopa de menta, amb aigua, pa, oli d'oliva, menta, un ou d'aixetat. Una cosa molt senzilla, molt senzilla, molt senzilla. I a partir d'aquesta idea tan senzilla, estem, just quan me deies, què hi tens al cap? Doncs probablement aquesta sopa de menta.
Aquesta sopa de menta que no la teniu a la vostra carta.
No, però l'estem treballant amb aquesta idea per fer un plat en el celler.
La mare?
Va ser l'estrella.
L'estrella Michelin arrencaria d'aquí. Després les estrelles les heu tingut vosaltres.
Va ser l'estrella del congrés, perquè, clar, era autenticitat, era veritat, era humilitat i era senzillesa, no?, que cal moltes vegades i que cal tenir en compte que tot això comença, que té uns orígens, que té unes arrels, no la importància de les arrels, i a vegades se'ns oblida tot això, no?, perquè estem en un món molt glamurós i que tot va molt de pressa, i de vegades ens convé dir, escolteu, mirem-nos a les mares, mirem-nos a les àvies, que tenen encara moltes coses.
I encara podem anar a dinar en el restaurant dels pares,
sí,
per un menú baratíssim, no?
Sí, 11 euros.
11 euros. Mm-hmm. Com surten els números? A vosaltres, que mira que anar a Can Roca val diners, però no us feu rics amb els plats del celler de Can Roca.
Val diners, però no és car. És cert que val diners, però jo sempre dic no és car. Vull dir, som molts treballem un producte de primeríssima qualitat i això vol dir que els marges són petits.
Vol dir que heu d'intentar fer com un raconet a base de banquets o a base de què ho feu vosaltres?
Bueno, tenim la sort que ja fa un temps doncs, que tenim una empresa de banquets, al Mas Marroc, a les afores de Girona, on hi fem tot tipus d'esdeveniments i també unes geladeries que tenim a diferents indrets, no? Rocambolès, que és una idea d'en Jordi que s'ha convertit en una idea brillant, que està sent doncs, una bona font de recursos per poder mantenir tot aquest idealisme i aquest romanticisme que seguim tenint en el celler.
No? Clar, però això és molt gros, no? O sigui, teniu una col·lecció d'estrelles Michelin, però el celler de Can Roca, que tu dius no és car, però costa diners, no és prou rendible, per dir-ho així. Bueno, i llavors us heu d'inventar altres coses.
Poc podem dir que no ho sigui. És veritat que en els inicis, quan tu engegues un projecte d'aquest tipus, tan romàntic sí. com un restaurant gastronòmic...
Això és romàntic,
sí, sí, absolutament. Llavors necessites aquests recursos i arriba un moment que mai haguéssim imaginat, que és el moment actual en què tot va molt bé i, per tant... Potser el celler sol ja funcionaria, evidentment, no? Però hi ha un moment en què quan comences a planificar tot això saps que necessites eines al teu voltant per fer que puguis mantenir la llibertat necessària per poder fer el que volem fer en un restaurant gastronòmic.
Què vol dir la llibertat necessària? Quan la perdríem, aquesta llibertat?
Si féssim coses que ens demana el públic i no les que volguéssim nosaltres.
I què demana el públic? No se l'ha de tenir en compte, el públic?
Sí, però a vegades has de trencar una miqueta aquesta cadena, perquè si no hi ha una autocomplaença...
No hi hauria creativitat.
Clar, estaria sempre...
fent el mateix.
En el mateix... corresponent amablement allò que et demana la gent, però hi ha un moment que dius, no, jo vull fer altres coses, i potser hi haurà gent que no ho entendrà i no ho seguirà. És un risc que assumeixes quan fas aquest tipus de cuina. Nosaltres en alguns moments hem fet, diguem-ne, certes ruptures, han estat, diguem-ne, en el temps, doncs, no?
Molt controlades,
però hi han estat, hi ha hagut moments en què hem anat avançant, un moment en què vam decidir, no hi ha carta en el restaurant, qui vingui s'ha de posar a les nostres mans i ens ha de fer confiança.
Triarà,
menjarà el que vulguem nosaltres, això ja és un pas en el que molta gent diu, bueno, pues, si jo no puc triar, doncs no.
Avui, al divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, Joan Roca, del celler de Can Roca, el cuiner aplaudit a tot el món.
Joan Roca va eixamplant el somriure sentint a la Sílvia Pérez Cruz. Per què t'agrada?
M'encanta la Sílvia, m'encanta com canta, no? És... Fa temps que la coneixem, inclús va col·laborar amb un projecte que vam fer al celler, que és el Somni, sí. I ens va posar la veu a un cant de sirena en un acte del Somni, l'acte, diguem-ne, del mar. I és una peça absolutament màgica que li agrairem sempre, no? Perquè ens hi va posar el talent, la veu i aquesta màgia que l'acompanya quan canta, no?
El Somni era un grup de reduït de persones.
Sí. Sí, una òpera gastronòmica, un experiment creatiu, una cosa realment extraordinària. Hi va haver 40 artistes que van participar desinteressadament i que i que vam sotmetre doncs, a 12 persones a una mena d'olla a pressió, d'emocions.
Quina submissió! M'agrada molt el verb, vam sotmetre.
Sí.
Van tenir l'oportunitat.
Bé, d'acord.
Van ser uns privilegiats.
Sí, teníem gent brillant, hi havia el Ferran Adrià, hi havia el Miquel Barceló, hi havia gent molt diversa, d'àmbits molt diversos, en què volíem que ens expliquessin com ho havíem viscut, això, no? D'estar menjant, bevent, olorant, escoltant i veient imatges, tot relacionat...
Tots els sentits. Molts arts alhora.
Tot alhora, sí. Sí. Va ser màgic. No, va ser màgic, va ser una experiència tan extraordinària que vam decidir gravar-la en un documental i no tornar-la a fer per no convertir-la en probablement en un negoci que poder tampoc s'hagués entès, no? Perquè nosaltres, en aquest sentit, volíem, sobretot això, un experiment creatiu, posar a prova tot això. Encara no s'havia fet a aquest nivell res així. Volíem alhora fer un homenatge a Wagner, d'alguna manera, no? És a dir, poder realment allò que deia ell, de que el punt culminant seria que tot allò també es pogués menjar, no? Doncs vam dir, si podem fer menjar tot això, i alhora també a Batel, que és personatge històric del món de la gastronomia, mestre de cerimònies de Lluís XIV, que era el primer que va començar a convertir el fet del menjar i el banquet en una experiència on l'escena i el que hi passava a l'escena tenia relació amb el que es menjava. És a dir, una cosa que teníem ganes de fer i que vàrem aconseguir fer.
És a dir, el que veig és tot el constructe, diríem, previ de lligar emocions diverses,
amb la música, amb el menjar,
amb l'espai, i intentar imaginar-vos la resultant d'allò.
Clar,
no?
I el repte era fer plats que tinguessin a veure amb la guerra, no? amb la mort, fins i tot amb la resurrecció, no? Amb el naixement, és a dir, tot això en què un vi ho representés i un plat ho representés, no? I, evidentment, era un repte creatiu important, també.
Abans en parlaves, Joan, jo t'escolto, no?, i penso en tot el que estàs dient i els valors i la humilitat, no? Com t'ha aplaudit tot el món, us ha aplaudit tot el món, teniu col·leccions d'estrelles, per dir-ho així, i en canvi, diríem, penses que la humilitat s'ha de mantenir. Com?
No pensant que ets humil, sinó portant-ho amb naturalitat. I jo crec que el fet d'estar en el barri en el que vam néixer, el barri de Germà Saba, de Girona, un barri que es va formar amb l'immigració dels anys 60, els pares es van establir en aquest barri en aquell moment, un barri d'acollida de gent que venia del sud d'Espanya, i que nosaltres en aquell barri hi vam néixer, hi vam créixer, i ens hi hem quedat. I encara hi som. El celler de Can Roca Nou està a 100 metres d'on vam començar, que és al costat de casa dels pares.
No és una casualitat, l'heu volgut posar allà.
Hem volgut quedar-nos en el barri on vam començar i hem convertit aquest barri en un imant de foodies o de gourmets de tot el món que venen a Girona i venen doncs, a viure una experiència gastronòmica al celler. I amb això hem pogut contribuir també a posar aquest territori, aquesta ciutat, el mapa gastronòmic del món. I per això sempre diguem que el reconeixement que hem tingut al celler s'escapa de les parets del celler, ja no és nostre, és de tota la gent que hi ha al voltant.
Però al principi de tot teníeu molt de temps per jugar a futbol íntim.
Home, i tant, els primers anys, i de fet el primer dia que va morir el restaurant no va venir ningú. Agost del 86, no recordem el dia exacte, perquè el moment en què vam tenir el rètol posat el celler de Can Roc era un rètol de neon, que ara quan el veiem amb les fotos és super kitsch, però bé, era el que nosaltres ens feia una il·lusió terrible, tenir el nostre propi restaurant, i al cap de pocs dies va començar a venir gent.
I l'alcalde?
Nadal va ser el primer que va venir.
Però va venir,
va ser el primer
perquè
que va
en sap valorar-ho, però a més per donar-vos suport.
Ell, quan era alcalde de Girona, voltava a Girona, tots els barris, i passejava per tot arreu, coneixia tothom, i va entrar a casa dels pares i li va preguntar al meu pare què heu fet aquí, o què han fet aquí al costat. Diu, no, els fills que han obert un restaurant. i va entrar i va ser
quants el primer teníeu? Client. Quants anys teníeu quan vau fer l'aventura?
Jo 22 anys i en Josep 20. Érem
de moment éreu vosaltres dos.
Sí, en Jordi tenia 7 o 8 anys quan van obrir el celler.
Quina mena d'ofertes us arribaven o us arriben?
D'una banda, empreses del món de la indústria alimentària, no? Que volen posar els nostres, no?
La nostra imatge, els tres fotos, no? Amb un pot de xocolata.
Que poder no són el que... Perquè normalment quan et demanen aquestes colors és perquè el producte necessita un aval.
Perquè volen perquè el no plus de vosaltres, perquè potser ells amb el producte estan a la banda de restar.
Exacte. Llavors, aquestes coses per ètica sempre vam tenir molt clar que no ho podíem fer, però llavors el que ens hem trobat, moltes vegades hem hagut de dir que no, a vegades hasta a xecs en blanc.
Xecs en blanc?
Ens van oferir un xec en blanc per obrir un celler de Can Roc a Pequín amb un projecte molt ambiciós en què demanéssim el que demanéssim, volien que hi anéssim, no? I bueno, va ser molt còmic perquè hi va haver una conversa entre tots tres que anàvem dient quantitats. I finalment jo vaig dir una quantitat que jo s'ho va dir, no, que si ens diguem això ens diran que sí, no podem dir això.
Clar. Si poden dir que perquè sí, no la digues.
No, teníem clar,
si no hi vols anar.
Que no ho volíem fer, no? Però perquè quan vàrem enviar el mail per dir-los, miri, que gràcies per la vostra proposta, però hem decidit que no, perquè si ho haguéssim de fer els hauríem de demanar una quantitat indecent de diners.
Aquesta va ser la resposta. Aquí la clau és l'adjectiu.
I llavors la resposta immediata va ser en quina quantitat indecent de diners estan pensant.
Però van incloure l'indecent.
Volien saber la quantitat d'indecent. I per això va haver una conversa molt divertida entre tots tres, que al final doncs no. Sí, però anàvem a dir una quantitat indecent i al final no la vam acabar dient.
Per tant, de celler de Can Roca només a Girona.
Sí.
Però
només n'hi pot haver un. La de Pequín és una anècdota, però n'hi van haver moltíssimes a moltes ciutats cosmopolites del món. Però teníem clar que el celler de Can Roca només n'hi podia haver un i havia de ser on està, en el barri de on estem, a les afores de Girona, i que, per tant, no volíem que n'hi hagués un altre. Però, en canvi, no volíem renunciar a viatjar i a moure'ns amb l'equip i a
cuinar. I això ho feu, eh? O sigui, el celler de Can Roca es pot bellugar amb l'equip i
sí,
pot anar pel món.
Aquesta sí va ser una de les ofertes, de les propostes, concretament.
Va ser
BBVA, això és la primera gira, que ens va proposar fer una gira per diferents països del món, cuinant. Tancàvem 6 setmanes al restaurant i ens n'anàvem 40 de l'equip, tots 3 i 40 de l'equip, i ens establíem cada setmana en una ciutat i cuinàvem allà.
Això és com la idea d'una gira musical.
Exacte.
La mateixa, eh?
Però no amb el mateix repertori, sinó que el repertori canviava segons el país. A Lima cuinàvem peruà, a Bogotà cuinàvem colombià, a Mèxic cuinàvem mexicà, no? I a Argentina, a Buenos Aires, vam cuinar argentí. Per tant, era també un repte creatiu superinteressant, no? De pensar un menú fent un tribut en aquella cultura amb els productes que ens trobarien als mercats d'allà.
Que si us ofereixen cucs, us els mengeu?
Sí, clar. Si algú s'ho menja, si hi ha alguna cultura que menja allò, nosaltres ho mengem, ho provem.
Cucs.
Sí, clar.
On has menjat?
Insectes i de tot tipus de coses, però que en la nostra cultura són estranyes.
Sí.
Però imagina't per un anglosaxó un cargol, que nosaltres ens els mengem encantats de la vida. Al final és una qüestió cultural.
No hi ha
menjar raros, els pops.
Els
tampoc
pops troben molt estrany que mengem pops, oi? També els britànics?
O conills. No? Like your daddy John, me and Mary, we met in high school. She was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding.
Avui aquí al divan, en Joan Roca ens ha triat, mira com riu, amb Bruce Springsteen i aquest de River. Per què, Joan?
Sobretot per Bruce i pel que representa, no? I per l'energia que transmet. O sigui, de tant en tant, de vegades, quan en el cotxe solo escoltar la ràdio, però hi ha moltes vegades que em poso el Bruce per pujar.
Per pujar la moral.
Sí, perquè és l'energia que transmet, no? I aquest compromís que té també amb la societat. Jo crec que ell representa alguna cosa més que
Com definiries aquest compromís que té?
Les seves lletres tenen molt a veure amb compromís, amb ajudar, amb tot això tan necessari en aquesta societat actual, la solidaritat. No? I, per tant, jo crec que, a banda de ser un artista extraordinari i de disfrutar moltíssim en els seus concerts, perquè he estat a tots els que ha fet a Barcelona,
pràcticament,
doncs transmet una energia brutal.
Avui, al divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, Joan Roca, del celler de Can Roca. L'elegància i la senzillesa d'un geni de la gastronomia.
Cellar de Can Roca.
Reconeixements de tot el món, mantenir la humilitat, el cap clar, a veure... 95, primera estrella. 2002, segona. 2009, tercera. Millor restaurant, 2013. I ara?
Sí. No, doncs ara tot això és com si no hagués passat. És a dir,
com que com si no hagués passat?
No, en sèrio, jo crec que és important també treure aquest pes, no? I com qui diu, tornar a començar. De fet, quan fèiem les gires, tornàvem a començar. Cada vegada que arribàvem a una ciutat nova i anàvem al mercat, no coneixíem res i estàvem aprenent. Seguir aprenent i seguir fent coses ens mou, ens motiva i ens segueix apassionant. I per tant, doncs ara, bueno, com si tot això no hagués passat. Seguim endavant i fixa't, ara estem precisament doncs, cercant en aquest bagul, no? de receptes antigues per fer coses noves. És evident que és maco i és extraordinari, sobretot és extraordinari per l'equip que treballa amb nosaltres, que veu que el seu currículum puja en terç quan hi ha un reconeixement d'aquest tipus. És extraordinari per la ciutat, perquè de cop es posa en el mapa i molta gent, clar, i molta gent té ganes de venir a Girona i conèixer i venir a menjar a casa. I és important perquè els restaurants de Girona també veuen el seu valor que puja en terç perquè, diguem-ne, el que traspua d'això és que en aquest lloc s'hi menja bé, no només en un restaurant, sinó es menja bé en aquest entorn. I també és important per als nostres proveïdors, productors, la gent que treballa els productes amb els que cuinem, que veuen que la seva feina també puja en valor. Per tant, és important per molts, des de molts punts de vista, no? I per això estem contents, especialment. No?
I ara ets feliç?
Sí, clar. Com no? Si no...
Però feliç no només amb la feina, feliç sencer.
Sí, sí.
I què et fa ser feliç?
Aquesta tranquil·litat que dona la feina feta d'una banda, és a dir, tot això que hem aconseguit, l'harmonia que d'alguna manera mantenim en aquest entorn que hem creat, no? en el barri, amb la família, amb tot allò que ens envolta, que està endreçat, que està organitzat i que funciona bé. Jo crec que això és el que et dona aquesta pau i aquesta tranquil·litat. No?
La família, quin pes hi té?
És importantíssim, no? per acompanyar amb tot aquest bagatge i per entendre... És cert que hem tingut la sort de poder organitzar la nostra vida a sobre del restaurant. El restaurant també és casa meva, no? I casa de la meva família. I viure a sobre, literalment a sobre de la cuina, ha permès optimitzar molt el temps i aprofitar molt aquestes estones entre la feina d'aquests darrers anys tan compromesos amb que anaven creixent els nostres fills i que jo crec que els hi hem pogut dedicar el temps que cal, no? Potser no tot el que haguéssim volgut, però sí el que crec que cal perquè puguin...
Però els portes a l'escola.
I siguin feliços.
Els hi fas l'esmorzar.
Sí.
A veure, explica'ns-ho,
això. I el sopar.
El sopar i tot.
Sí, bloquegem una franja horària entre les 6, quarts de 7 i quarts de 9 per sopar plegats a casa, a sobre de la cuina, literalment, del restaurant. I, per tant, això són franges que, si no estic de viatge, que a vegades doncs, no pot ser perquè no hi soc, però quan estic al restaurant intentem sopar junts i esmorzar junts i portar la Marina al col encara ara, que però aviat ja hi anirà sola, és a dir, que ja comencen doncs, amb Marc.
Comences a alliberar-te, eh?
Amb Marc, clar, Marc ja viu 21.
I la Marina?
Ja s'ha emancipat i la Marina 14.
14.
Està en aquest punt en què
es
deixa portar. Què tal pare ets,
a banda de que els hi facis
el... No ho sé, jo intento ser el millor pare possible, no? Però segur que no ho soc del tot, però almenys ho intento.
I encara dones classes?
No, jo no.
Però va ser un excel·lent professor.
No ho sé si excel·lent professor, però vaig ser professor durant gairebé 20 anys a l'escola d'Austràlia, la que tots tres hem estudiat. I jo hi vaig estar una temporada donant classes i fins que se'm va fer molt difícil fer-ho.
Però hi havia alguna alumna brillant?
Sí. L'Anna, la meva dona, va ser alumna meva, en aquest cas a l'escola de turisme, on jo hi anava...
Estem veient, o sigui, que et vas casar amb una alumna, sí. Joan!
Exactament. Sí, sí. I bé, certament, era alumna meva. Ens portem poca diferència d'edat.
Us porteu poca diferència d'edat. Com que ja tens aquest posat de xef.
Dos anys de diferència, sí. I bé, va ser una història que va anar tal com l'explica, certament. Doncs jo donava classes als alumnes de l'escola de turisme i es feia un crèdit de gastronomia. Llavors jo explicava història de la gastronomia. Imagina't
història
quin
de la gastronomia.
Havia de ser la meva classe. Però bé,
depèn, eh? Sí. Ai, poses una mica de salsa, mai més ben dit. Sí. I col·labora amb vosaltres també al restaurant, l'Anna?
Sí, ella és professora ara de l'escola d'hostaleria i està a la banda de turisme i ara doncs col·laborarà amb un hotel que estem fent.
Projecte nou, eh?
Al centre de Girona, sí. Un hotelet petit que ella el dirigirà i que hi haurà una fàbrica de xocolata que és un projecte també d'en Jordi i que tot plegat és una nova il·lusió que tenim a casa, no?
Abans, cuinar els plats com es feien era un secret, no? I els cuiners tenien, i en altres àmbits també, el coneixement i pensaven que no l'havien de compartir, sinó el seu lloc, diríem, en el top, no? A dalt de tot, desapareixeria. En canvi, hi ha hagut una modificació d'aquests valors i vosaltres en sou un exemple. Compartiu els coneixements al món.
Sí.
I, en canvi, continueu sent els millors.
Bé,
no, dels millors,
sí,
els millors, l'estrella amunt, l'estrella avall.
Quan es diu els millors, el millor, sempre sí. És molt relatiu i sempre ens fa com cosa quan ho sentim dir, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut un canvi en el món de la gastronomia, tant per la difusió amb els llibres, en què compartim absolutament tot, i també amb els congressos de cuina, no? Vàrem començar... Bé, el primer va ser el Ferran Adrià, no?, que va començar a compartir tot allò que estaven fent nou a la seva cuina en un congrés gastronòmic, no? Al final de la temporada, doncs, anava i explicava absolutament tot el que havien fet i ho compartia amb tothom i aquelles tècniques es començaven a difondre i a reproduir. I probablement per aquesta raó la cuina està en aquest punt i ha evolucionat fins al punt en què ha evolucionat, no? Aquesta generositat dels cuiners d'explicar tot allò que fem de nou...
Mentre Joan Roca reflexiona, es mira unes fotografies seves amb els altres millors cuiners del món.
Això és Londres, això és l'any que vam ser cinquès.
A Londres.
El cinquè millor restaurant del món aquest any ja era per nosaltres, bueno, inimaginable.
Això sí que era un somni.
Cinquè millor restaurant del món.
Però aquí amb l'Arzac, veig.
Ferran Arzac era el primer. I, sí, i Antoni de Mugaritz, que queda el quart, Arzac estava el número 9, i era com una cosa màgica que estiguéssim
tots allà. I aquests allà. Millors cuiners us podeu abraçar i no hi ha competència.
No, hi ha bona relació, hi ha una relació, sí, amistat i relació, i també un cert corporativisme ben entès, és a dir, ens ajudem, sí, jo crec
perquè
que sempre...
Perquè esteu molt, o sigui, en el punt de mira...
Sí. Sí. Estem en el punt de mira i quan més alt estàs, més visible i més exposat als franctiradors.
No? Què és un franctirador en aquest món?
Bé, és algú que d'alguna manera pensa que pot doncs, trobar-te com n'hi ha, no? I com tots tenim, no? Doncs, defectes. I les crítiques arriben quan més amunt estàs, no? perquè més visible estàs i sempre hi ha qui ve doncs, al restaurant a cercar.
I quan volteu pel món o fent conferències, provant altres coses, com expliques què és Catalunya?
És un territori amb una cultura gastronòmica potent i diferenciada. No? Que ens permet a nosaltres tenir una cuina amb una certa identitat.
I què voldries pel país?
Tranquil·litat. Tranquil·litat, sobretot. Sí, tranquil·litat, normalitat. No? I que poguéssim doncs, avançar sense complicacions i sense problemes. No?
Si haguessis de dir els teus 10 plats preferits, quins serien?
10 plats preferits?
O 5 o 3. O 5 o 3.
Tindran a veure amb els que fa la mare encara ara, no? La Rosa, la cassola que fa cada dijous. Cada dijous.
I cada dijous.
Cada dijous fa la Rosa, la cassola.
Aneu a menjar la Rosa, aquell que volta, no?
Que el volta i que l'acaba amb una picada de fetge de conill amb all i julivert cada dijous. L'escudella i carn d'olla que fa els dissabtes d'hivern, que el restaurant està tancat, perquè Can Roc obre de dilluns a divendres, però el dissabte fa escudella per nosaltres. I la segueix fent cada dissabte quan és hivern. I, no sé, aquests platillos extraordinaris de peus de porc amb naps o...
Però, fixa't, jo et demano els plats que vosaltres feu.
Jo parlo dels de la mare.
Dels plats de la mare, eh? Sí, és una adoració de tots tres, per la mare.
Els que nosaltres fem són de mal triar, no? Són els plats que... És com si demanes a quin fill estimes més. Són idees que tampoc estan acabats. És a dir, a vegades penso que els plats que estan ja publicats en llibres, que són receptes que ja hem compartit, penso que no estan acabats encara, que probablement els reprendrem i seran diferents quan els tornem a cuinar.
No? El millor que has fet a la vida? Si tu pensessis, què diries que és?
Doncs tenir els fills que tenim, no? Que són extraordinaris.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Ostres, no gaire res, la veritat. Ho he pensat vegades, perquè jo quan era petit, una de les coses que m'atraia i encara m'atrau, i de fet segueix agradant molt l'arquitectura. No?
Vas renunciar a l'arquitectura?
Bueno, no sé si renunciar, però era una cosa que a mi m'agradava i, per tant, hi he pensat vegades, i després de pensar-hi molt, si tornés a tenir una altra oportunitat, tornaria a ser cuiner i tornaria a fer. El que he fet és que he tingut tanta sort, tot ha anat tan bé, no? Imagina't entrar en un ofici en què arriba un moment en què arribes a tenir un reconeixement, el màxim reconeixement possible, diverses vegades, què més vols, no?
I recordes quan va ser l'última vegada que vas plorar?
Sí, quan va morir l'àvia Angeleta.
L'àvia Angeleta?
Sí.
La que tenia la fonda?
Sí. I que tenia sempre un humor increïble a la cuina, que jugava amb nosaltres, que ens tirava sifon per sobre després d'haver-nos expulsat amb farina, que ens escordava els davantals, quan ja estàvem al celler. I que va morir una matinada en què l'endemà fèiem un dels banquets més importants que hem fet mai, que... es feia a Girona una trobada dels governs francès i espanyol, Chirac, el Zapatero, Maragall, l'alcaldessa i l'Anna Pagans, i feien un àpat per... Era una reunió per tancar els acords de l'AVE I teníem aquell banquet nosaltres, el fèiem nosaltres a fora, Sant Pere de Galligans, era un càtering, era complexa. I aquella matinada l'àvia Angeleta va traspassar i nosaltres vam haver de fer el banquet, no? Amb professionalitat, amb rigor. I va aconseguir l'última travessura seva, que va ser fer que tots aquests caps d'estat entressin a la cuina, perquè Girona és molt petit i tot se sap. Van entrar a la cuina donant-se el pèsam. I va ser maco.
Perquè Déu?
Yes.
Yes?
Sí.
Es nota?
Es nota. El tenim present. El que passa és que aquest ritme que en el que estem immersos fa que moltes vegades no hi pensem prou, no? Almenys a mi em passa.
Avui, al divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, Joan Roca, del celler de Can Roca.
Joan Roca i Fontaner, d'aquí 100 anys, 150, no sé si hi haurà Wikipedia o què hi haurà, però algú voldrà pensar en definir-te. I nosaltres, en aquest algú, li oferirem una autodefinició que en aquest moment i en línia i mitja ens oferiràs.
Va. Ostres, no sé, un cuiner apassionat...
No, has de ser únic, únic. La definició només és per tu, perquè un cuiner apassionat n'hi ha molts. No, res, no te la compro, aquesta.
No ho sé, algú que ha fet possible, ha fet realitat un somni extraordinari, no?, de portar un des d'un bar de barris, aconseguir que allò es converteixi en una fàbrica de somnis amb els seus germans i en família, no?
Joan, aquí l'equip del programa, jo dic paraula clau, coseta. T'hem preparat una coseta, a veure si t'agrada. A veure. Em quedo mirant. A veure.
Ostres!
Què és això?
M'encantaven els còmics Astèrix i Obèlix.
I em penso que en l'última pàgina...
Sí.
A veure. Aquesta. Què fan al final?
El banquet sempre acabaven menjant, però a més era fantàstic veure com a totes les històries s'explicava la gastronomia del lloc on te visitaven, no? Astèrix i Obèlix viatjaven per tota la... per tota la Roma d'aquella època.
El secret teu era Astèrix.
Hi havia sempre referències gastronòmiques i culturals dels llocs on estaven, no? I això m'agradava molt, ja, al final. Fa molts anys que els llegia i que sempre m'han agradat molt.
Joan, doncs aquí... Amb
moltes gràcies.
A veure quin és aquest, a veure què. Ah, és l'Astèrix a Itàlia. Aquest no el tens, eh?
No.
Que és l'últim,
no.
Eh?
No.
Joan, de debò, moltes
gràcies. No.
Bravo.
A vosaltres.
Gràcies.
Por si el tiempo me arrastra a playas de seta.
Podeu enviar les receptes de les vostres àvies per inspirar un nou plat al celler de Can Roca al divan@catradio.cat.
El abandono y la pena.
Guió, Anna Freixas i Lídia Oriols. Veus, Dolors Martínez. Muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Direcció i presentació, Sílvia Còpolo. Podeu recuperar tots els divans anant al web catradio.cat.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego, ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, soy son pájaros. En las carreteras duermo.
canta el ruiseñor de la mañana. Si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. No subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.